Ens acompanya l'escriptor i periodista santcoatenc Daniel Romaní. Avui volem parlar del seu darrer llibre, Castells de Catalunya, amb el qual fa un recorregut per 50 edificacions i les seves històries i peculiaritats. El llibre és una recopilació de la cinquantena d'articles que Romaní ha escrit com a col·laborador del diari Ara l'estiu del 2019. Benvingut a Cugat Mèdia.
Hola, què tal?
El llibre Castells de Catalunya s'endinsa, com dèiem, en 50 castells, però quants n'hi ha en total a Catalunya?
Ui, pregunta impossible de respondre.
Molts.
Això, hi ha gent que diu que n'hi ha fins a 4.000.
Déu-n'hi-do.
Comptant, clar, que hi ha moltes ruïnes, però sí, n'hi ha moltíssims. Clar, jo he fet una selecció dels potser dels més coneguts, alguns altres que són més sorpreses, però de fet una selecció de que siguin tots també visitables. Hi ha algunes ruïnes que he inclòs, però bàsicament són castells que estan acabats o restaurats o habitats, però bueno, tots són visitables. Però n'hi ha moltíssims de castells de Catalunya, sí, sí. N'hi ha molts. Vull dir, el llibre és un percentatge molt petit de tots els que hi ha repartits pel territori.
Algun exemple dels castells que reculls en el teu llibre i que ens puguis revelar?
Algun exemple? Bé, sí, una mica el llibre és un recull, això, dels que jo considero que són, bueno, també d'acord amb el criteri de la Generalitat, perquè aquest llibre va participar i impulsat per l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, que ells també van fer un llistat de propostes de castells per visitar, no?, i de visitables, doncs, n'hi ha molt interessants, no? Vull dir, jo crec que, bàsicament, sí, he intentat el llibre que hi hagi repartits per tot Catalunya, no? O sigui, el llibre tant de les diverses etapes històriques, no?, com també d'estils, no? N'hi ha diferents estils, des de l'estil romànic, gòtic, fins a Renaixement, o segle XX, alguns castells que s'han refet, s'han restaurat, actualment, no? Vull dir, però bàsicament jo crec que hi ha potser dues grans zones on trobem castells, més concentració de castells. Una seria a l'Empordà, no? On trobem, per exemple, que és la zona fronterera en França, no? Hi ha el castell de Requesens, allà al mig del bosc, a la Jonquera, pràcticament a tocar la frontera, no? El castell de Peralada, on hi ha el casino. És un castell del segle XIV molt interessant, que s'ha reformat. Per exemple, a l'Empordà tenim el castell de Verdera, allà al damunt del monestir de Sant Pere de Rodes, allà al Cap de Creus. Tenim el castell de Sant Ferran, a Figueres, que és molt, molt interessant. Havia estat presó també en temps i va ser bombardejat a finals de la Guerra Civil. Però, bueno, fins i tot aquí pots anar amb barca pels dipòsits d'aigua, que hi ha uns dipòsits impressionants, no? Tot castell té el seu dipòsit d'aigua perquè en cas de setge doncs poguessin resistir, i, bueno, era un element bàsic, no?, tenir aigua. Doncs, com deia, això potser seria una primera zona on hi ha molta concentració de castells. Mm. I l'altra seria la Segarra. La Segarra, on hi ha també castells molt interessants, algunes torres, com algunes torres que, per exemple, és una gran descoberta, com la Torre Vallferosa, el castell de Concabella, el castell de Montclar, que és un castell, per exemple, habitat, que és propietat privada. Hi ha uns quants que són propietat privada. Aquest castell, per exemple, s'hi fan escape rooms, hi fan activitats, una manera d'organitzar-ho. Doncs, el castell de les Pallargues, un castell que té un art gòtic impressionant a l'entrada, i molts altres, no? El castell de les Sitges, també això, a la Segarra, etcètera, no? I aquestes dues grans zones, i després n'hi agafo de repartits per tot Catalunya, no?
En el teu llibre,
sí,
que ara ens estàs explicant una mica, doncs, això, tots els castells que podem trobar, però també reculls potser algunes històries d'aquests castells. Ens en podries explicar alguna, allò, o fer-nos un tastet d'alguna de les històries que coneguis que hagi passat en algun d'aquests castells, o alguna peculiaritat d'algun d'aquests castells de Catalunya?
Bé, d'història, sí. La idea una mica del llibre és anar més enllà de l'explicació del context històric de per què es va construir, l'arquitecte, etc., sinó bueno, explicar això, les llegendes o curiositats que hi ha en cadascun d'aquests castells, no? No sé, des del el primer castell, per exemple, del recorregut, que és el castell de Salses, que ja està a la part francesa, no?, de Catalunya Nord, allà, bueno, amb aquesta història, hi ha la primera curiositat que m'ha explicat que tots tenim la idea que com venia l'enemic, des del castell es tirava oli bullent, i això algunes pel·lícules ho han popularitzat, però de fet no, me sembla que no sé si, vull dir que l'oli era un element molt car i de fet mai es va utilitzar oli bullent, sinó que es tirava o aigua o fems de cavalls o de vaques, etcètera, per altres coses, no? Vull dir que això és la primera cosa que em va sorprendre de les visites que he fet i que explico en aquest llibre, no? Una mica un dels, jo crec que dels al·licients a l'hora de fer aquesta feina és que hi ha uns guies molt bons amb pràcticament tots aquests monuments i castells que han estudiat molt bé el passat del castell, ho expliquen molt bé, vull dir que tenim uns grans protagonistes en els castells, que també una mica són molt sovint els que han fet que s'hagin restaurat a través d'associacions de voluntaris o d'empreses, etc. I que aquests castells doncs, es mantinguin, que es facin visites, no? Ara de manera potser més discreta, tal com està el panorama sanitari, però igualment es poden visitar pràcticament tots. Actualment es visiten, no? I bueno, jo crec que tots són molt interessants.
Ara això deies, no?, que tots són visitables. També ens has comentat que en el llibre trobem tant castells doncs, que potser estan en runes i altres que estan doncs, en perfecte estat. Però quin és el majoritàriament aquí a Catalunya? Els castells es conserven bé o hi ha molts més que estan en runa?
Jo crec que n'hi ha més en runa, sí. N'hi ha més enrunats. Fins i tot alguns que estan a mitges. Hi ha castells privats que a vegades doncs, els han heretat algunes famílies i que després ells mateixos no poden afrontar la despesa que representa, doncs, si et cau un mur d'unes pedres, doncs de seguida val molts diners restaurar-lo, no? Per tant, i clar, evidentment, la Generalitat no, o les administracions no poden afrontar doncs, tots aquests costos, vull dir que són, sí, o mig enrunats la majoria són, no? Per tant, els que estan sencers són una petita minoria. Però n'hi ha i val la pena conèixer-los, no? Sí, bàsicament, a les ruïnes també es fan excavacions i es troben també alguns tresors, monedes o coses d'altres temps, no?, que també expliquen la història, també són molt interessants, no?
La pandèmia que ha afectat tant a tots els sectors, tant els cultural, la restauració, sempre hem vist que, bueno, estem veient tots aquests mesos, no?, que la pandèmia està fent molt mal a molts sectors, suposo que també l'està fent el que és el patrimoni català pel fet d'això, no?, de que ha aturat les visites, de que la gent ha deixat de conèixer potser tots els secrets que amaga Catalunya.
Sí, però d'alguna manera ha fet que, clar, no es pot viatjar gaire lluny, per tant, el patrimoni que tenim més a prop doncs, també és una manera, un moment per aprofitar, en la mesura que ens puguem desplaçar, doncs, si es fan visites, diguem-ne, de manera sense aglomeracions, que és els castells, bàsicament, doncs, rebem visites amb poca gent. Vull dir que és una possibilitat bastant interessant de poder fer fins i tot en aquesta època més complicada, no?, de visitar castells.
Així que ha sigut el contrari, no?, potser?
De casa.
Ha sigut una mica el contrari, no?, el fet de tenir-ho prop, doncs potser és el lloc que més visites ha pogut rebre.
Sí, sí, fins i tot hi ha hagut algun museu del Pirineu o d'altres zones que em comentaven que aquest any han incrementat les visites respecte als altres anys, perquè, clar, la gent doncs al Morts Gaire doncs, buscava visites a prop de casa, no? Per tant, no? És una manera doncs, d'aprofitar també.
A més d'escriptor, també ho hem dit al principi, ets periodista. Com has viscut tu laboralment aquests mesos en plena pandèmia? T'han afectat a la feina? Quins canvis has hagut d'adoptar?
Bé, jo ara estic fent, bàsicament, doncs pel diari Ara doncs fem molt teletreball. El diari Ara ja es va posar molt les piles, fins i tot abans de la pandèmia, per poder, doncs, cadascú, doncs, poder treballar a distància. Va fer una aposta molt forta pel digital, no? I que realment doncs, el digital actualment té molta força. I, per tant, doncs, ja estàvem bastant preparats per tot això. Sí que és veritat que, per exemple, jo ara estic fent la sèrie següent, perquè això, el llibre Castells és el quart llibre d'una sèrie de patrimoni que impulsa el diari amb la Generalitat, i ara estem fent la cinquena sèrie, que són Cases Museu de Catalunya, que són cases i personatges. Associem un personatge històric amb el lloc on ha treballat o viscut i expliquem, i explico també tota la història. No? Doncs en aquest cas, era una sèrie que s'havia de publicar a l'estiu i una mica doncs, per la pandèmia doncs, s'ha fet anar publicant més ordenadament i s'està publicant els diumenges durant tot l'any. Doncs, això sí que m'ha afectat, però bàsicament hem pogut salvar el producte. No? La resta doncs, del periodisme, doncs, per sort, doncs, el tema digital està molt al dia i ens podem espavilar bastant.
Tot i això de que el periodisme doncs, s'està adaptant, no?, a les noves tecnologies, que en seguida ens adaptem doncs, a això, a l'era digital, creus que també ha pogut perjudicar que hi hagi massa digitalització en aquesta pandèmia i que hagi fet créixer encara més el que és el periodisme ciutadà, la manipulació, les fake news?
No crec que sigui un efecte de la pandèmia, no. Jo crec que el fet que tothom tingui accés a la informació jo crec que és positiu. Llavors el que cal és doncs, saber-la interpretar, saber-la filtrar, tenir referents, contrastar-la, però que tothom pugui ser emissor, doncs justament els periodistes ens hem de posar més les piles, no? per tenir, per contrastar les coses, per informar amb rigor. Per tant, jo crec que és positiu que hi hagi que tothom tingui accés a la informació, no? Ara les fake news, sí, bueno, sí, s'han de poder, doncs, d'arribar, no? Sí.
Ara que entrem a un any nou, el 2021, a més d'aquestes col·laboracions que fas amb el diari Ara, aquesta nova edició d'un llibre sobre patrimoni català, tens algun altre projecte, algun altre treball, alguna il·lusió entre mans?
Bé, doncs, bé, com et deia, estic fent això del Cases Museu, que es publicarà doncs, de la primavera, i després, si tot va bé, s'ha de tenir un llibre.
I a més d'això...
Perdona?
A més d'això, alguna altra coseta que ens poguessis dir?
És que això ja és molt, eh?
Sí.
És molta feina.
Això és feina, sí, és veritat.
Sí, sí, sí. Sí, sí, i després doncs, segurament seguirem amb una altra sèrie de col·leccionistes i bé, doncs, amb el diari, doncs, sí, estem segurament, doncs, amb la idea de fer més reportatges, més continguts, que és una mica el punt fort del periodisme, no?, diguem-ne, fer reportatges de fons, que és el lector busca, no?, a part de les notícies, doncs, més immediates, doncs, sí que, bueno, segurament faré més reportatges en aquest sentit, no?
Daniel Romaní, escriptor i periodista de Sant Cugat, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia i bon any nou.
Gràcies, igualment, bon any nou.